A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Les 10:33 és hora de Montverd. El nostre espai de vida vegetal que fem amb Edu Arnal. A l'altra banda del telèfon, Edu, bon dia.
Hola, bon dia.
Per on pares?
Avui, apropet, avui a l'Hospital Sant Joan estem.
Ah, mira, estàs aquí al costat, doncs.
Estem aquí al costat, sí, sí.
Edu, avui comencem a parlar, si et sembla, l'altre dia aquí a la tertúlia, els nostres tertulians van fer una reivindicació una mica en la línia de la teva darrera secció, eh? De les moreres. Indignats pel que ha passat al carrer 11 de setembre amb els arbres, indignats per aquests tamarins de la plaça Sant Sebastià que diuen que no fan ombra ni res, han fet un... no sé si recolliran signatures o no, però reivindiquen les moreres. Insistim, eh? I estem d'acord, Edu.
Sí. Les moreres o bé, qualsevol altre arbre. Les moreres són uns arbres que realment no demanen res a canvi, eh? I que... De fet, són, tot i ser uns arbres que ens els trobem a tot arreu, ens els hem trobat sempre, són aquell gran desconegut, no? Perquè realment, si preguntes a la gent, si preguntes a tothom, i preguntes si han vist alguna vegada alguna morera naturalitzada, ningú n'ha vist pràcticament mai cap. Llavors, perquè normalment són arbres que es posen als carrers perquè accepten molt bé que els puguis trinxar, no? Els puguis fer aquestes podes tan agressives, que es fan sovint perquè ho suporten molt bé. Aquests arbres, realment, si es deixessin créixer, un arbre normal, normalet, una morera normal, que més o menys es vagi podant i es vagi mantenint, però es deixi créixer una mica natural, fàcilment, en pocs anys, et pot estar cobrint 40 metres quadrats d'ombra.
I quin handicap tenen que ara no es posen tant de moreres?
Bé, les moreres no es posen. De fet, les moreres són uns arbres que, si tu mires amb... A la Generalitat, no és la Generalitat, és la Diputació de Barcelona,
sí.
Va treure un llibret que animo a, bueno, a qui vulgui estar una mica informat. La Diputació de Barcelona va treure un llibret en el que parla una mica de la bona praxis i parla una mica del tema de l'arbrat de l'àrea metropolitana i de Catalunya una mica i de nivell de plantació i tal. Hi ha una secció que és parlar de la tipologia d'arbres que serveixen per plantar la via pública, no? La morera diria que és el primer arbre o el segon que recomana no plantar a via pública. És un arbre que no s'ha de posar en via pública. Per què? Doncs perquè aquest caràcter que li dona tan resilient, precisament el que fa és que és resilient perquè té una gran capacitat de creixement, no? Tot i que el tractis malament. Llavors, què passa? No fa una capçada normalment no gaire alta, uns 2 metres, 2 metres i poc, i fa una capçada en forma de paraigües. Vale? Llavors, al fer la forma, al obrir-se molt cap als costats, de seguida es fica doncs, a les finestres i a casa dels veïns, en els jardins dels veïns, interfereix en la circulació dels vehicles, especialment els vehicles una mica alts i una mica grossos. Llavors, és per això que es veuen obligats, quan ens hem trobat arbres heredats, que se'ls diu així els arbres que trobes i ja es van plantar fa molts anys, et trobes arbres, carrers d'arbres heredats, com l'11 de setembre de Moreres, que s'han hagut d'anar tallant molt, perquè és que si no feien una mica difícil la convivència, doncs el que passa és que ocasiona aquests problemes. Precisament els de 11 de setembre, una de les raons per les que crec que els han tret, és perquè estaven fets vols, no? Parlant una mica així, estaven molt malmesos, perquè quan tu fas molts talls molt continuats i al final, de fet, si no fas de manera regular i la gent que ho fa en sap una mica, tard o d'hora trobes que hi ha branques que s'han fet molt grosses, aquestes branques grosses han de dir, pues escolta, això ja molesta que els camions no passen, bum, foten un tall gros de més de 5 centímetres, aquella branca ja no tanca la ferida i llavors entra la podrició. La podrició comença a entrar allà i comença a fer aquelles coses que coneixem, que veiem aquells forats, no? Aquells forats que fan a dins dels troncs i tots... Sobretot quan talles un eix principal, un eix U, que es diu que és un dels eixos principals i primaris de l'arbre, aquella fibra està connectada amb el tronc central i el que passa és que tota la podrició entra per la branca, va per al tronc principal i baixa fins a baix de tot.
D'acord.
Vale? Llavors és quan ens trobem que els arbres aquests ja realment acaben sent perillosos.
Però,
no?
Per tant, entenc, Edu, que Barcelona, diguem, o la Diputació no el recomana amb aquest llibret, però tu sí, que el recomanes?
Vale, a veure, continuem.
A veure, vinga.
No el recomanen perquè... No el recomanen anar com a arbrat diari.
Ja, d'acord, és a dir, que la convivència, diguem, amb trànsit, amb finestres properes i tal, no és fàcil.
Exacte, a més té unes arrels de caràcter agressiu, com ja hem dit altres vegades, la major part dels arbres de creixement ràpid tenen unes arrels doncs, que es busquen força a la vida, perquè d'altra manera no podrien créixer ràpid, mm-hmm. És a dir, el sistema radicular és directament proporcional, bueno, de fet, és el doble o el triple del que veiem de la part aèria de l'arbre, de la capçada i del tronc. Llavors són sistemes radiculars agressius que tenen tendència a aixecar les voreres, especialment quan estan mal fetes, a taponar clavegarams o tubs o canalitzacions, no?
D'acord.
Llavors, vale, sabem que els carrers no s'hi han de posar, però ostres, en places, no? En places com la... No sé, parlaven a la tertúlia, parlaven d'allà davant de l'ermita del Vinyet, que
sí.
Allò és un sucarral... Ai, del Vinyet de la Sant Sebastià.
Sant Sebastià, home,
que
és un perdó,
sucarral.
És un sucarral, sí. És a dir, el valor que has de tenir per ser... D'entrada, seure amb aquells bancs que vas com cap avall.
Sí, sí.
I dos,
sí,
que cau una solana allà, que no hi ha qui ho aguanti, això.
Sí, a vegades la modernor i les ganes de fer alguna una mica cool, una mica xulo, una mica allò, ens porta a fer coses que al final són poc funcionals. I el que es tracta és de que els espais públics siguin funcionals.
Per tant, seria un bon lloc per plantar moreres?
Aquí. Sí, fantàstic.
Fantàstic, no?
Fantàstic.
Clar,
sí,
ja no hi hauria,
fantàstic.
Diguem, risc, per allà no passen cotxes per allà al davant, diguem, les
ni
finestres dels veïns que van lluny,
ni
clavegarams.
Ni semàfors, ni... Vull dir, i al final, doncs, els tamarius, per exemple, que es posen molt,
sí.
Són uns arbres molt sofertos, són uns arbres de riera i que toleren molt la salinitat del mar.
Sí.
I per això es planten molt, es diuen tamarics africanes, i és una de les que es posen, n'hi ha dos que són les que s'acostumen a posar, africana perquè ve allà, vull dir, són super sofertes per la salinitat i per la calor. El problema que tenim és que és un arbre que tampoc l'hem vist mai de manera naturalitzada, no? Aquí a Catalunya, a prop de l'Ebre, hi ha una zona que hi ha un bosc naturalitzat de tamarius, és l'únic de tot Catalunya i diria que l'únic d'Espanya, i els arbres són espectaculars. Què passa? Que aquí és un arbre que es toca molt, també, com que es toca molt brota de qualsevol lloc, com que brota de qualsevol lloc causa molèstia, com que causa molèstia es torna a podar molt, no?
D'acord.
I llavors així, dale que te pego, dale que te pego, llavors no acabes tenint mai uns arbres grans ni bonics, a més són caducs. Quan...
Que és el que hi ha aquí, la Sant Sebastià, tot això, no? Són tamarius?
Exacte, són tamarius. Què passa? Que com que quan es van plantar l'any següent, al cap dos anys, ja s'estan podant, ja no creixen de manera naturalitzada.
D'acord.
Per tant, ja t'arrisques que els eixos nous que surtin, els brots d'emergència que surtin, es facin molt grans i es puguin trencar. Llavors et diuen, no, és que los tamarins no se rompen. Bueno, és que no hem començat bé des d'un bon principi, no?
D'acord.
Llavors, el tamariu seria un bon arbre? Bueno, es pot fer. Jo recordo quan era petit que jugava als gronxadors de la platja Sant Sebastià, estic
sí.
Fent d'abuelo cebolleta ara mateix,
sí.
I allà hi havia un tamariu enorme que diria que és el mateix que hi ha ara.
Anava a dir, encara hi és aquell arbre, no?
Exacte.
No?
Que seria més gros si s'hagués tractat d'una altra manera.
D'acord.
Llavors, sí que li van posar, si no recordo, no sé si és aquest o un altre, que hi ha al passeig marítim, al costat del jardí aquest que s'ha fet amb el triangulet aquest que...
Sí, davant de l'Estanyol.
Exacte.
El símbol aquest de LGTBI, no? Vols dir aquest?
Exacte, un jardí fantàstic amb tots els amics de
biodiversitat. Sí.
Exacte. Doncs allà hi ha un tamariu també allà al costat. Diria que els dos estan sustentats, estan lligats amb unes brides de metàl·liques d'inox que els hi van posar perquè, si no, d'altra manera, es trencaven.
D'acord.
Es trencaven, precisament, perquè estan plens de fongs, perquè sempre està tendit molt a trinxar-los.
D'acord. Per tant, morera sí, no a tot
morera,
arreu,
sí.
Però morera sí, eh? I reivindiquem morera, sí. La morera. Que en queda alguna de morera, perquè si ets així destacada? A mirar, ara no em ve el cap.
Ara mateix no em ve el cap.
Mira,
n'hi ha una... Hi ha una molt xula.
El Prado?
El Prado... Les del Prado estan totes trinxades.
Estan trinxades.
Sí. Bueno, van tallar tots els pebrers que hi havia. Hi havia un parell de pebrers superxulos al carrer, els van tallar. Les moreres, les que queden, estan al límit. al límit, estan molt al límit, si no recordo malament, i queda el Pi fantàstic, que algun dia en podríem parlar del Pi.
Ah, doncs algun dia parlarem del Pi.
Que de... ja m'han dit també que tenen
sí,
ganes de...
Sí,
bueno,
sí.
Tenen ganes de passar-li l'astral.
Sí.
Llavors, hi ha una morera molt xula, quan, després, al final de la recta de la Mata, quan
sí.
comencen a fer les corbes, amb esquerra,
sí.
Direcció Vilanova, eh?
Sí.
N'hi ha una que naturalitzada, molt xula, que s'ha trencat per tot arreu una mica i que és molt guai veure perquè la morera té la capacitat de trencar-se, tocar al terra i fer una cosa que es diu a la codo, no sé com es diu ara en català.
Doncs jo tampoc.
Fa un... Bueno, diguéssim que té la capacitat de que les branques que toquen al terra treguin arrels i d'allà sorgeixi un arbre nou.
Ah, caram!
Llavors, sí, li costa bastant i tal, però té la capacitat de fer-ho, no? Llavors va obrint, va trencant, va obrint, va trencant, i aquella està una mica deixada a la mà de Déu, però és molt guapa veure-la perquè hi ha una caseta darrere que em sembla que estava ocupada alguna cosa d'aquestes. Jo crec que acabaran fent una mica el de sempre, no? Que el tallaran per poder veure que no ocupin la caseta o alguna cosa així, no? Però aquella, per exemple, és una morera que val la pena veure. I ja et dic, les moreres... abans es tenia l'excusa del que s'havien de podar molt per evitar la fructificació. Avui en dia les moreres ja venen empaltades amb frutles, són frutles, ja no fan mores, ja no cal podar-les tant perquè no deixen anar mores.
Quina llàstima, també t'ho dic.
Bueno, ja, sí, estic d'acord. Bueno, també tenim, ara dona-li alguna mandarina que té pinyol.
Ja.
No la volen.
No la volen. Perdona.
O una síndria que tingui
pinyol. Ni raïm amb pinyol.
Te'l tiren per la cara.
No, és molt fort, és molt
llavors,
fort.
Clar, llavors, bueno, mirem d'adaptar una mica d'allò per seguir continuant tenint el verd entre nosaltres, no?
Sí, és una manera de poder-lo mantenir. Sí, m'ha fet gràcia el concepte de fruitless. Que és
fruitless.
Sense fruita. És a dir, eliminen, diguem, la capacitat de generar fruita de l'arbre, no?
Bueno, però clar...
És com que et castren, o què és això? És una castració, què és això?
Bueno, és jugar a ser Déu, no? Com estem fent últimament amb els cereals i tot, i per això tenim ara, som tot, la meitat de la població, com es diu això, del gluten.
Celíacs, sense gluten.
Celíacs, no? Ara és la meitat
de la població. Ojo que parles amb una celíaca diagnosticada, eh?
No, la meva filla, la meva dona intolerant, vull dir, tots una mica estem igual, i jo diria que també, eh? Però al final hem jugat a unes coses, hem canviat les regles del joc i ens estem trobant altres coses. Pensa que el tema de la molèstia de la fruita, per exemple,
sí.
Es fa amb molts altres arbres que tu que ni ho saps. Per exemple, hi ha uns arbres que són els ginkgo bilobas,
sí.
És l'arbre més primitiu que existeix, es creu que és dels primers arbres que va haver-hi a la Terra. Llavors, aquest arbre s'acostuma a plantar la femella, perquè el mascle fa unes boles que fan pudor a clavegram, a gos mort mullat en un clavegram fosc i profund. Llavors, causa moltes molèsties, no? I passa moltes... per riure, ara.
Si va fer riure això que sigui el mascle més que ho fa, eh?
Sí. Bueno, podríem trobar... Bueno, també podríem buscar algun dia... Fer una
femelles que fan també pudoreta,
sí,
o què?
Sí, bueno, tot sí. Que vam parlar dels arbres que van plantar allà al carrer... Surt, al carrer de l'estació.
Sí.
Perdoneu-me tots els
pitjats amb les pitjatanes. Sí, que feien l'oloreta, sí.
Doncs
sí.
Bé, que a Madrid hi ha hagut moltes queixes, perquè aquests arbres deien que fins i tot feia olor a semen, no? I hi ha hagut moltes queixes. Llavors, bueno, és el tema d'haver de mirar, de jugar una mica amb això per causar les menors molèsties possibles, doncs bé, no està malament sempre i quan després això es pugui aplicar. És a dir, ja tenim moreres fruitless, doncs anem a fer-les servir. Per exemple, és molt guai veure-les al pati de l'escola Maria Usó,
sí.
No recordo bé, crec que allà tenen algunes alzines plantades i tal i qual, i a la tros de pati dels més petits, que toca a la carretera i al pont, que toca a la via, allà les moreres aquelles no les poden. Poden només les branques més baixes i les molestes. I llavors deixen, què passa? Que ara a l'abril, a mitjans d'abril, que hi ha cap una solana espectacular, les nenes i els nens que juguen en aquell jardí, en aquell pati, ja tenen ombra.
Ah, veus?
Perquè la surt de seguida, la fulla surt de seguida. Llavors, una morera que no podes creix doncs uns 4-5 centímetres i una morera que sí que podes et pot treure branques de 5 i 6 metres.
Exacte, no? I al final acaba fent aquest efecte de refugi climàtic, no? Que d'altra banda és el que es busca ara cada vegada més, eh? És a dir, crear aquests espais, si el pots crear a partir d'un arbre viu, doncs escolta'm, sí. Ni que sigui fruitless, és a dir, ni que sigui tocat d'alguna manera o modificat genèticament, clar. Doncs escolta'm, benvingut sigui, no?
Sí. Sí, però clar, el problema el tenia una mica el de sempre, no? Si plantes moreres i tapes la visió del mar a tota la gent que s'ha gastat una milionada a comprar-se una... Bueno,
clar, molesta.
Per altra banda, normalment gent de fora que els importa un pito tot, més que veure la gent, més que poder veure el mar, al final hem de posar valor a... i has de tenir clar si t'estimes allò com vius, si tens unes arrels prou profundes, si què és el que valores, no? Una mica... I jo què sé, al final, llocs amb ombra, ja ho hem parlat mil vegades, no? Llocs amb ombra, al final, el que produeixen és que la gent es relacioni més, no? Que hi hagi més moviment humà.
Té infinitat de beneficis això de crear aquests espais, diguem, aquests espais ombrívols o aquests refugis climàtics,
sí,
o diguem,
clar,
hi ha infinitats de beneficis demostrats científicament, no és que ara ho digui l'Edu.
Hi ha una llista llarguíssima.
Exacte. Edu, escolta, em volia comentar també ràpidament amb tu, a veure.
Ràpidament.
La gent que té al·lèrgia al pol·len, aquests dies ho està passant fatal.
Doncs que es preparin aquest any que va per llarg, això.
Sí? D'acord, sí. Però sabent això... i aquesta gent que igual té jardí o espais exteriors tot plegat, hi ha plantes o arbres que, diguem, pol·linitzin menys o pol·linitzin, no ho sé, els insectes i, per tant, diguem, que no treguin aquesta quantitat de pol·len i, per tant, siguin més fàcil de tenir en cas de ser al·lèrgic al pol·len?
És una mica difícil, perquè sabem que el pol·len és, diguem, que té la informació genètica del mascle cap a la femella, no? En el cas de les coníferes, sabem que com que es pol·linitzen, la seva pol·linització va per al vent, són plantes anemòfiles,
sí.
El que fan és, doncs, deixar anar el màxim d'amor possible per garantir la supervivència, ja que s'han de fiar del vent, no?
És a dir, quan traiem tota aquella pols groga dels nostres jardins, terrasses, etc., patis, sí. El que estem fent és escampar l'amor, eh?
Exacte, per dir-ho d'alguna manera, és que les coníferes estan intentant repartir el màxim d'amor possible perquè, com que s'han de fiar del vent, doncs escolta, amor a tope, perquè aquí algú aconseguirem, a algun lloc arribarà això, no? Llavors les coníferes ja tenen tendència a fer això. Llavors després tenim les altres plantes, que són les entomòfiles, que són les que es pol·linitzen mitjançant els insectes.
Els insectes. Mm-hmm.
Vale. Llavors, què passa? Que el pol·len de la pol·linització dels insectes és molt més gruixut. Vale?
D'acord.
És molt més potent, és molt més pesat. Per tant, vola menys. Llavors, és el que veiem moltes vegades enganxat a les potetes de les abelles, per exemple, no? Que porten aquells saquets enganxats, grocs, enganxats a les... Mm-hmm. Llavors, per exemple, totes les plantes que siguin d'aquest tipus, que són flors, sobretot molta flor, són plantes que porten molt menys problemes a les persones al·lèrgiques.
D'acord, perquè diguem que el pol·len no vola tant, eh? No és que no n'hi hagi, sinó que pesa més, no vola tant i, per tant, diguem que no afecta tant a la gent al·lèrgica.
Ah, exactament, però, per exemple, les margarites, els crisantems, sí. els girassols, són plantes que es veu claríssim, no?, on tenen el pol·len, que veus allò gros, allò maco, allò rodó, que... allà, al principi, aquell pol·len no vola.
D'acord.
Però hi ha gent que té específicament al·lèrgia a aquelles allò. Per tant, intento no generalitzar, ¿vale? Aquestes,
d'acord,
en general, aquestes són les plantes de flor normal, són les que millor van, més que les coníferes, per exemple, però, clar, hi ha gent que té al·lèrgia al pol·len, concretament, de les oliveres. Llavors, bueno, les oliveres deixen anar molt de pol·len, també, per exemple, no? Llavors, què serien bo? Doncs tot tipus de plantes de flor, com de flors grans, com crisantems i geranis,
sí.
i els girassols i tot això, són plantes bastant guais per plantar en jardins amb persones al·lèrgiques. Què va també bé? Els cactus.
Ah.
Els cactus, les plantes crasses, tot aquest tipus de planta, que ara s'estan fent molts jardins així, doncs
sí.
Per estalviar d'aigua, doncs, oye, dos per uno, no? Pensa que als Estats Units, a la zona de... on era? A la zona de Las Vegas,
sí.
Allà hi ha moltíssims jardins fets així. Planten una o dos palmeres, que són bastant sofertes, les meves amigues, que també deixen el pol·len, ojo, i després tot el jardí, la part de baix, ho cobreixen amb graves de riu, graves volcàniques, tot això, llavors fan jardins, fan raconets, per exemple, doncs, de tot de plantes crasses i cactus, ¿vale?
D'acord.
I després tindríem algunes plantes, com per exemple els bambús, que es reprodueixen per rizoma, que, bueno, és la manera que els reproduïm nosaltres, per rizoma, és a dir, que surt aquelles espècies d'arrels que corren,
sí,
per sota terra i de cop 10 metres més enllà surt un bambú, no? Doncs diguem que aquest tipus de plantes, que no acostumen a pol·linitzar, doncs són també bones per poder posar un jardí. El que passa que, per exemple, el bambú Ara, per exemple, a Àsia...
Necessita molta aigua, no, o què?
Bé, necessita bastant aigua, si l'has de posar a una zona una mica més ombrívola, una mica més, més de, que sigui... que no sigui tan cara sud, sobretot.
Sí.
Però el problema que hi ha ara, per exemple, amb el bambú, que dic, no, que no floreix, que no hi ha pol·len. Bueno, ara el que passa amb el pol·len i amb el bambú és que floreix igual cada 150 o 200 o 300 anys, i el problema que tenim és que bona part del bambú mundial que s'ha distribuït ve d'una zona concreta de l'Àsia,
sí.
I en aquella zona concreta de l'Àsia ha començat a florir el bambú.
Oh, caram.
En algunes zones, sí. El que passa ara? Que ara tenen por que tot el bambú que es va començar a distribuir fa 200 anys comenci a florir ara. I ens trobaríem que hi ha grandíssimes extensions de bambú plantat per tot el món que moririen, perquè el bambú floreix i mor. Vale? Com a curiositat.
Mm-hmm. Caram.
Llavors, ara, sí, pensa que el bambú que tens...
I això no se sabia, clar, no se sabia que aquest bambú havia de florir, és a dir, no s'esperava, ha estat una sorpresa.
Bueno, sabien que havia de florir en algun moment.
Però no,
sabien quan, no se sap quan. Això floreix quan les condicions són òptimes, ja et dic, poden arribar a passar 300 anys, i floreix tot de cop. Llavors ara tenen por que la resta d'altres mons... Sí que és veritat que la climatologia no és la mateixa, i sí que és veritat que tot i que el bambú que tinguem aquí pot venir d'un peu de bambú d'Àsia de fa 250 anys, el que tens tu al jardí és el mateix, sí que és veritat que, tot i que és el mateix, doncs ha començat un procés de renovació, és a dir... Tu l'agafes petit, tu agafes la planta petita, aquella planta no té tota l'edat que tenia. Llavors entenc que no florirà tota l'hora. El que sí pot passar és que en els jardins antics, en els jardins dels primers que es van poder portar, aquells sí que comencin a florir, no? Estan una mica a l'expectativa, els científics a veure què, i els botànics, a veure què passa amb això.
No obstant, no sé si Sitges és gaire bona opció per bambú.
No, però bueno, jo ho havia de comentar.
No, està bé, però...
Personalment, el bambú crec que és una planta que no va bé per aquí, que no toca i que sí que és decorativa. La
és molt mono, és moníssim, sí.
És moníssim. Ja, també és veritat que hi ha molts tipus de bambú. Aquí tenim, normalment és el bambú groc, el Philostachys aurea, em sembla que es deia, és el que acostumem a tenir aquí. També podem tenir el verd o el negre. Després hi ha uns bambús que estan bastant continguts, que creixen molt poc. I després l'altre dia vam estar a la Llera d'Ebre, no me'n recordo com es deia exactament el lloc, que a prop de... No, a les... Bueno, m'he equivocat de lloc, és igual. Vam estar al costat d'una canalització de riu,
sí.
I havíem plantat bambú d'aquest gros, que deu tenir uns 25 centímetres de diàmetre, que serveix per fer construcció.
Ah, caram.
I la veritat... És espectacular.
Amb aquest és amb el que es fan canoes, no?, a les pel·lis, aquestes coses.
Bueno,
no?
amb el que fan edificacions.
Edificacions, eh?
Exacte, el que passa que està plantat...
A la llera del riu.
A la llera de l'Ebre, no, a la llera de Ter, perdona.
Ah, clar,
ara ho he dit,
perquè
ara ho he dit.
Necessita aigua això per un tubo, clar, cosa que aquí...
M'he dit, sí.
Cosa que aquí no en tenim tanta, tot i que hagi plogut i estem molt agraïts a aquesta pluja, no. Diguem que no som terra de tan húmed, no? Tan humida.
Que per sort, bé, aquest any tenim molt de pol·len, però perquè està tot espectacular.
Sí.
Tot espectacular. Hi ha una mala herba, per exemple, el 80% de les persones al·lèrgiques
són
al·lèrgiques al pol·len de les gramínies i al pol·len de la parietària. Que això, diguem que són unes males herbes d'aquestes que surten entre la vorera i l'asfalt.
Sí.
Doncs totes aquestes males herbetes que veiem per allà de vell, moltes d'aquestes són o gramínies o paritàries.
Aquestes són les que tallen habitualment els nois i les noies del Tegar.
Ah, exacte. Doncs pues això, quan ho tallen i tal i qual, pues allà és quan hi ha la flipada aquesta de pol·len volant per tot arreu.
Sí.
Llavors, aquestes, diguem que aquestes dos tipus de plantes són el major causant de lo que és la molèstia del pol·len amb els al·lèrgics. Eh?
Uh-huh.
Perquè a vegades diuen, no, és que els plàtans no causen al·lèrgia pel pol·len, sinó que causen al·lèrgia per una altra cosa, no?
Ah, sí? No és pel pol·len?
No és exactament pel pol·len, no.
Els plataners de la Diagonal a mi m'han obligat a entrar a botigues, eh?
Sí.
Perquè...
Digue-m'ho a mi quan els fem servir i després els triturem, els fiquem en màquines de triturar.
Els plataners aquells de la Diagonal de Barcelona, quan allò està desprenent, no sé, dius que no és pol·len, no sé què és...
Bueno, sí, a veure, el que té els plataners és que no és només el pol·len.
D'acord.
Vale, no, no és només allò, aquelles boles que fa fantàstic, allò no és només allò, sinó que les pròpies fulles tenen unes pilositats que s'adhereixen a tot arreu, que són les que causen les molèsties. I, no és només el pol·len, els plataners causen molèsties. Però clar, el problema no és el plataner. El problema és que el plataner és un arbre que funciona tan bé a via pública i a Barcelona, que es pot, que el pots deixar fer gran, que el pots trinxar i després reviu i revifa, que el pots deixar que creixi doncs, per sobre d'edificis de 6 pisos i segueixen sent arbres segurs, a vegades fins i tot amb forats grossos, d'antigues podes, segueixen sent arbres segurs, que no trenquen, que no donen problemes. Com que tenia aquestes característiques tan bones, es van plantar de manera, doncs...
Indiscriminada.
A dojo. Llavors, què passa? El problema que hi ha amb el plataner és la concentració de quantitat de plataners, no l'arbre en si, perquè si tu veus una plata i uns plàtans pots estar una estona...
Clar.
A Vilafranca n'hi ha molts, per exemple, també, i a mi no em molesten gens.
La Diagonal de Barcelona tots són plataners.
Sí.
Tots són plataners, és preciós, és preciós, fa una imatge preciosa. Ara, si tenen al·lèrgia vostès al pol·len i aquí pol·len en concret, sort que, sort que està plena de botigues i pots anar entrant i sortint respirant. Perquè...
I aire condicionat a tope.
Exacte, perquè si no pot agafar-te allà. Per tant, al·lèrgics, no hi ha res a fer, antihistamínic.
No, ja dic, es poden fer jardins, el que passa és que estem rodejats d'arbres de boscos de coníferes, llavors tenim xipresos, i pins a Mansalva, llavors poca cosa pots fer. El tema és que el jardí sí que el pots fer, ja et dic, amb plantes crates, una mica,
amb
flor, amb moltes plantes aromàtiques també, totes aquestes són prou bones, no?
Perfecte, doncs...
Però al final...
No, però al final exacte, hi hem de conviure, i és a dir, a veure, diguem, la planta perfecta que no faci al·lèrgia, que no entri en les finestres, que no ho sé.
N'hi ha una, sí.
Hi ha una planta perfecta? Doncs no la diguis.
No, vale.
No la diguis.
Va, sí, que t'ho dic.
No m'ho diguis, en 15 dies ens ho dius. I parlem de la planta perfecta. A veure quina és la planta perfecta. Vinga, va, deixem el misteri, Edu.
Molt bé.
Vinga,
Edu. Fantàstic, moltes gràcies.
Gràcies, un petó.
A vosaltres, un petó.
Adéu.